Vinga, va, doncs no són moltes les actrius que poden dir que van començar a treballar als 16 anys en una sèrie de TV3 que arribaria a tenir molta popularitat com Poblenou, i encara són menys les actrius que poden dir que han treballat amb gent com José Luis López Vázquez, Carmelo Gómez o Luis Tosar. Antonio Pérez Canet, Manuel Balaguer, Llorenç Soler o Antonio Mercero també han estat alguns dels directors amb els quals s'ha posat davant la càmera. Ella, però, també ve del món del teatre, dirigida per gent de la talla d'Àlex Rigola o l'aclamada per crítica i públic Celebració. Tot just acaba d'arribar l'acte de lectura de les nominacions dels Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català, i per això li preguntarem amb qui s'hauria de fer un cafè, amb un personatge com Gaudí o amb un dramaturg com Tennessee Williams, que va escriure el paper de l'Estel que interpreta l'obra que ara mateix s'està representant a la Fundació Joan Brossa. Cristina Brondo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho dèiem, eh? Acabes d'arribar de l'acte de lectura de les nominacions dels Gaudí. Com ha anat això?
Doncs bé, molt contents perquè estem nominats amb la telemovie El Metralla, que justament podreu veure aquest dilluns a TV3, després del Telenotícies, amb el Roger Pera, el Joan Pera, la Mercè Pons i jo, i dirigit pel Jordi Roger, i estem supercontents amb aquesta nominació perquè creiem que és una pel·li molt valenta, perquè és la guerra civil però des d'una perspectiva molt diferent.
De seguida et preguntaré també per la salut del món del teatre, però ara que parlem del cinema, quina salut té el cinema català?
Doncs el cinema català està en ello. Hem passat uns anys bastant fotudets, però jo crec que les coses que s'estan fent estan molt ben fetes, tenen moltíssima qualitat i sobretot també estan innovant en el món del cinema mundial, amb la qual jo crec que el segell del cinema català és un segell que té molt recorregut, i que és veritat que venim d'una crisi econòmica forta, però que jo crec que tinc fe i que continuarem endavant.
Va, ara sí, comencem parlant, si et sembla, de l'obra que estàs fent ara al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Desig, un tramvia, una versió lliure del clàssic de Tennessee Williams, un tramvia anomenat Desig, dirigida per Pau Berrondo, i que podrem gaudir fins al proper diumenge. Què hi podrem veure en aquesta obra?
Doncs podreu veure una versió totalment lliure del Pau Berrondo, que és totalment nova, el text és tot nou, només hi ha 3 o 4 frases d'un tramvia anomenat Desig de Tennessee Williams, que ja et dic que sí, que aniria a fer el cafè amb el Tennessee Williams, amb el Gaudí. I és una versió molt íntima, molt les quatre, només estem els quatre personatges principals, amb la Maria Lanao fent una Blanche meravellosa, molt, molt, molt propera, molt que pot ser un familiar teu, i després està el Sergio Matamala, i després està l'Ivan Hermes, que fa la meva parella, el super Marlon Brando que tenim aquí, que és meravellós. I llavors és molt íntim, i crec que el missatge que vol donar el Paul i també doncs a tot l'equip del Desig és que tots tenim monstres, que són monstres que també ens han d'ensenyar alguna cosa important de nosaltres mateixos, que no hem de tenir por a enfrontar-nos amb ells, més que res per conèixer-nos encara més i poder avançar, no, en la vida.
De fet, Cristina, en aquesta versió, ja ho insinua el títol, ens parla del desig des de més altres vessants que no pas la pel·lícula, des del gènere, des de la classe social i encara des de la salut mental, importantíssim parlar-ne. No?
Sí, importantíssim, perquè a més és increïble com Tennessee Williams és un autor que és tan modern, no? I tot el que escrivia està encara tan latent, perquè sí que és veritat que el personatge de la Blanche el tenim com molt estereotipat de la loca, no? Però bueno, ara la loca ja no és la loca en despectiu, sinó doncs és una persona, com tu ben dius, amb un problema, amb una enfermedad mental, i el que Paul i José Novo, a la Joan de Direcció, també han volgut plasmar és que tothom tenim alguna enfermedad mental, tothom tenim alguna cosa que no acaba de rullar dintre del nostre caparró, i que està bé, que som així, i que això ens fa com som, i que lo maco és doncs acceptar-ho.
Entenc que la cultura ha de tenir precisament aquest paper, no? Parlar de molts temes que fins fa poc o encara a dia d'avui són tabú i que s'ha de trencar, no?
Home, jo crec que la cultura, i sobretot la cultura teatral, no, ha de mobilitzar, ha de generar doncs en l'espectador dubtes i inquietuds, i que jo crec que la cultura enriqueix, no, l'ànima i la ment, i precisament el que es busca doncs quan un espectador doncs paga una entrada de teatre o paga una entrada de cinema o es posa al sofà a veure alguna cosa, és que hi hagi un abans i un després, no, d'allò que ha vist, que no es quedi igual, que hi hagi una petita variació.
Et deia que et preguntaria també per la salut del teatre, per tant, com està el teatre català? Com està la cultura catalana?
Doncs jo tinc la gran sort que ja fa quasi ben bé 6 anys que estic aquí a Barcelona fent molt teatre i em sorprèn molt realment que la gent va molt al teatre i em sorprèn, dic, perquè no és barat i tal i com està l'economia i també com està la infraestructura de la ciutat, entenc que a vegades anar al teatre pot ser doncs, una cosa difícil i costosa, no? Perquè surts del teatre, potser no tens metro, potser no tens el bus que et va bé, els taxis estan caríssims, si vas a menjar alguna cosa també, doncs tot està molt car, no? Però la gent aquí a Catalunya encara té aquesta necessitat d'anar al teatre i jo l'agraeixo moltíssim. És veritat que el tramvia, quan desitjo un tramvia, és una producció pròpia i bueno, doncs estan doncs, desitjant aquesta gent que vingui, perquè si no, no surten els números, i això és així. I tenim molt poc recorregut, només tenim 3 setmanes a l'Espai Brossa, per això ja dic que tothom ha de venir abans d'aquest diumenge, perquè acabem aquest diumenge 18, i això sí que és una mica doncs, una mica d'insatisfacció en aquest sentit, no? Perquè tu fas un assaig d'un mes, fas una feina, una creació, imagina't el Paul i el José Novoa, que porten 3 anys no treballant amb això, i després en 3 setmanes, pim-pam, no? I en aquest sentit, doncs, malament. També és veritat que tinc l'altra versió, que estic a l'Eixample Teatre fent Quiero explicar conmigo, que portem 2 anys i mig i encara continuem, i també la fem a Madrid, i dius, pues bueno, no entenc, no, perquè algunes tenen tan poc recorregut i altres tenen tant, no? Jo crec que s'hauria de deixar les obres que respiressin més i que tinguessin un trajecte més llarg.
Ara parlarem de les obres, però em parlaves del públic, cosa que m'agrada molt, perquè normalment quan tinc un actor, una actriu davant, un director, una directora de teatre, els dic molt, no, que durant la pandèmia, qui, quan es va obrir el teatre, qui mai va deixar d'anar al teatre és la gent gran, que és la gent que més tenia por d'anar al teatre, no? I sempre ens preguntem, on és la gent jove? Hi ha propostes per gent jove?
Jo, la veritat és que jo veig gent jove, eh? Com a, i em fixo, i si tant el Quiero explicar conmigo, que ho entenc més perquè és una comèdia i és més, pues, bueno, pues una cosa com per anar en grup i passar-s'ho molt bé, com Desitjo un tramvia, també ha vingut gent jove. Sí que és cert que la tradició potser la té més la gent gran, i és veritat el que tu dius, que després de la pandèmia nosaltres pensàvem, ostres, no? I és veritat que vaig estar al Teatre del Raval fent una Agatha Christie, i allà sí que vam notar que el públic, que potser era un públic més gran, no venia tant, no? Tenien més pors, no? Però a poc a poc han anat veient que, bueno, que la cultura és segura i que el mateix perill pots tenir en metro o en tren que anant al teatre o al cinema, no? Llavors, doncs ja, al final, la necessitat doncs, fa que et mobilitzis.
El món del teatre, del cinema, ja ha superat la pandèmia i la postpandèmia?
És que nosaltres, com sempre, vivim en crisi, saps? O sigui, jo ja no sé què dir-te d'una crisi, si és més diferent l'econòmica que la de la pandèmia, o és el mateix. Però sí que és cert que jo, per almenys com a actriu, no? Parlo per mi, la crisi del Covid no em va afectar anímicament tant, perquè ja estic acostumada a que de sobte la vida te da un palo i tens tot organitzat d'una manera i de sobte no tens res, no? I en aquest sentit, doncs, jo no la vaig viure malament. I després és veritat que quan vam tornar als teatres pensàvem que la gent no aniria, i el tema de la mascareta, sobretot a les comèdies, doncs seria com raro, però la gent va apostar pel teatre i va continuar venint, i nosaltres ho vam agrair moltíssim, i era molt gratificant, i jo em sentia molt afortunada de precisament fer aquesta feina, i no una altra, perquè jo sortia de casa i anava allà a l'Eixample i m'ho passava superbé, veia la gent riure i em donava la vida, no? Llavors, doncs sí, hi ha coses que són més costoses i més després de tot aquest any o anys que portem, però després també hi ha coses que són molt gratificants.
A la Fundació Joan Brossa, que hi podrem veure aquest Desig, un tramvia fins al proper dia 18, fins al proper diumenge, ara en parlàvem, però hi ha grans obres en cartell de sales com la Beckett, el Teatre Acadèmia, la Quitània. Creus que d'alguna manera s'estan potenciant les sales més petites?
Jo crec que són més sostenibles i que una sala gran, doncs, a la mínima que té una baixada de públic, ho nota molt i no cobreix gastos. En canvi, una sala petita, doncs, a la mínima que venen doncs, 30-40 persones, doncs ja més o menys ja fa, no? Perquè els números són diferents. També crec que és un tipus de teatre el que es fa a aquestes sales que has anomenat, que és un teatre doncs, més d'autor, potser, més innovador, o que té menys
No m'hi passa res.
Menys, ha de donar menys la cara, no? És a dir, és una cosa que fas, el Paul sempre ho deia, anem a passar-nos-ho bé, anem a fer això perquè ens ve de gust, i si agrada bé i si no agrada, també, no? En canvi, si tens una sala més gran o una productora més gran i tot és més gran, doncs sempre doncs, també, diguéssim que la pressió és més gran i artísticament doncs, potser estàs una miqueta més lligat de mans i peus.
Hi ha molta pressió al ficar-se, encara que el text sigui molt diferent, al ficar-se en una obra que ve de Tennessee Williams?
Jo soc molt sincera, si m'hagués tocat fer el paper de Marlon Brando o de la Blanche, potser sí, perquè són papers molt icònics del cinema i que tothom els té en el seu imaginari, no? I sí, segur que sí. Amb l'Estelle, doncs mira, el contrari, perquè és un personatge, no?, que la pel·lícula, doncs òbviament té la seva importància, però el Paul ha volgut fer una revisió totalment diferent. De fet, fem un Estelle molt canyera, un Estelle molt d'Armas Tomar, que porta bastant la batuta de la situació, i que aquest desig del que parlàvem abans també doncs el té, òbviament, per la seva parella, però també té un desig de llibertat i de saber qui és ella, no?, i de buscar-se a si mateixa. Llavors crec que és una revisió que ha fet el Paul superinteressant, que dista molt de la pel·lícula i que aporta doncs, aquests ingredients nous que fan que jo crec que el públic ha de venir a veure-la perquè s'emportarà moltes sorpreses.
Va, seguim parlant des de la Bodega Bertolí amb l'actriu Cristina Brondo, amb una dilatada carrera en teatre, sí, però també en televisió i cinema, i és que vas començar, Cristina, als 16 anys, amb una sèrie que a casa nostra jo crec que és de culte ja, Poblenou.
I tant. Bueno, als 16 a Poblenou, però amb 13 en Publi, imagina't. Però sí, així com a actriu als 16, i la sèrie és mítica, no?, lo següent, i el moment va ser apoteòsic, és a dir, vam viure un abans i un després a la ficció catalana, i des d'aleshores tant direccions com produccions a Madrid es fa la gent d'aquí perquè van tenir doncs, aquesta visió de futur, de dir parem ja de comprar a Sud-amèrica les sèries i les fem nosaltres, o a Amèrica i les doblem i les fem nosaltres, no? I ningú en tenia res, no? Jo no tenia res, diu, perdona, però diari, però esto que quiere decir i com gravem, i això, i les seqüències i els guions, és com va, però va ser un experiment meravellós que va sortir molt i molt bé, i estem tots encara doncs, molt, molt contents d'haver participat allà.
Per tu què va significar allò?
Doncs va significar tot i que no ho sabia. És a dir, jo sempre ho explico, jo quan va acabar Poblenou plorava com una magdalena perquè jo per mi ja estava, és a dir, en aquella època no tenia ningú la visió de que això podia ser una carrera a llarg termini, tampoc tenies una visió d'èxit de quiero triunfar en algo, no? Jo, pues bueno, estaves allà, treballaves, era meravellós, s'acabava, doncs una altra cosa, no? Jo estudiava, estava quan vaig acabar fent tercer de BUP, em sembla, o COU, i pues, ja està, una altra cosa, no? I va ser ja quan el Jordi Frades, el director de Poblenou, em va trucar per fer una telemòbil i el regal d'aniversari, que va ser, això continua, que guai, no? I llavors allà sí que va ser, espera't, que això pot ser per vida o per molt temps,
clar,
no?
En quin moment dius, jo em vull dedicar a això?
Doncs mira, me'n recordo perfectament del moment, perquè jo estudiava Filologia Hispànica, que no m'agradava, però no vaig poder entrar a Educació Infantil, perquè tenia rodatge nocturn el dia de la CL, i llavors anava feta un zombi, i no m'agradava molt, però jo anava allà a Bellaterra i m'ho currava molt, perquè soc molt disciplinada, i treballava, i anava molt de bòlit, no? I a més ja vivia sola. I me'n recordo un dia que vaig anar fins a Bellaterra, després d'un rodatge supercansada, amb el cap que em patava, arribo i el profe no va venir. I vaig dir, hasta aquí hemos llegado. O sigui, aquest profe, no sé qui és, però que sàpiga que per culpa d'ell vaig deixar la carrera. I vaig dir, em fico a fons a lo meu, vull tota l'energia amb això, i si no m'ha de sortir, doncs ja m'espavilaré, però va ser aquell dia.
Clar, ara ens ho explicaves, amb 13 anys comences a fer anuncis de televisió, als 16 dones vida a la Clàudia de Poblenou, que aconsegueix una gran popularitat a l'escena catalana. Això ho vas haver de gestionar, sent tan jove?
No gaire, perquè per sort doncs, tenia o he tingut sempre els peus bastant a terra i una família meravellosa que m'ha acompanyat sempre amb tot. I no, et diria que al contrari, patia més per... M'incomodava la gent que exagerava el que era, no? M'incomodava quan em miraven o em veien com... la Clàudia de Poblenou, la de la tele, no la de la tele, no sé què. M'incomodava i no m'agradava. I de fet, quan hi havia doncs, amistats que veies que l'únic que volien era doncs, et convidaven al seu cumple, gent que dius, si no nos vemos en el patio, ¿sabes? No. Per què em convides al teu cumple? Pues no, no m'agradava i ho detectava, no? I entrar a la família i això, doncs, déu-n'hi-do. Lo dur, pues bueno, per això a la meva carrera sempre és així, quan estàs a la tele tot és meravellós i tothom és molt simpàtic i tothom et vol i al minut zero que deixes de sortir ets un zero a l'esquerra. I això sí que costa de gestionar, no? A nivell personal, perquè sempre penses que potser és que tu has fet alguna cosa malament, no? Quan no tens feina, i els moments de no tenir feina sí que són més difícils de gestionar, però bé, també et fan forta.
Et molesta, Cristina, que t'anomenin pel carrer com a Clàudia o com a no. personatges que has interpretat?
No, no, al contrari, no, eh? Al contrari, perquè això vol dir que ho han vist i els ha calat i per ells és important i això doncs m'omple molt. Sí, no m'importa.
Va, fem un salt en la teva carrera, perquè anys més tard un dels teus grans èxits a la gran pantalla és Lola Vendecà, de Llorenç Soler, una història en la que veiem la dicotomia entre la vida tradicional gitana i els dubtes de la protagonista, no?, per seguir una vida més lliure. També has explicat alguna vegada que és un dels papers que més t'ha costat.
Sí, va ser molt difícil. Va ser molt difícil perquè, a més, era mig documental, amb la qual cosa hi havia, doncs, tipus Alcarràs, ara, no?, que Llorenç Soler, doncs, en aquest sentit, va ser molt visionari, perquè hi havia molts actors que no eren actors, que eren de l'ètnia gitana i que, bueno, previo càsting per veure si funcionaven o no davant de la càmera, doncs el Llorenç els va agafar. Aleshores, clar, ells em tenien el punt de mira total, perquè ells, per ells era com una mica indignant que una paia fes de gitana, i me'ls vaig haver de camalar moltíssim, i sí, no, i me'ls vaig camalar tant que llavors va haver-hi un moment que va ser com molt surreal, que havíem de fer una escena de llit, i deien que no, que una gitana, això no ho haria nunca, i llavors el Llorenç Soler els deia, ja, però és que no és gitana, és que és actriu, bueno, però fer de gitana, i era com, a veure, en què quedem, no? I va ser molt maco, perquè realment jo, quan vaig acabar la pel·lícula amb tota la gent de la mina i tal, em vaig sentir super arropada per ells, em va encantar, i em va costar molt deixar l'accent gitano, sí? Molt. No, va ser un problema, realment, sí.
De fet, vas conviure uns mesos a la mina.
Sí, si no, perquè anàvem molt allà i jo em vaig apuntar a classes de flamenco, perquè em va semblar, perquè m'encanta el flamenco i m'encanta ballar, em va semblar molt interessant que el personatge, doncs, no anar sempre amb l'equip, no?, de la mà de l'equip, sinó anar jo també sola amb les niñes d'allí i veure com era el dia a dia del barri.
Va, després han vingut altres grans sèries de televisió com Gran Hotel, B&B, però és que clar, passant el que està passant, darrerament t'he de preguntar per un personatge. Sofia.
Ah! Què ha passat? Que no veig la tele? Ha passat algo?
No.
Vale. No, és que no veig la tele, no veig les notícies, o sea, estic amb els nens, el meu marit, bueno, està a Argentina rodant, i, o sea, no veo la tele, ¿vale? Y digo, a lo mejor me he perdido algo. Que ha hecho el mensaje de Navidad y a lo mejor la he vuelto a cagar, ¿sabes? Que te voy a decir. Pero no, lo de Sofía molt fort.
¿Qué ha interpretado la reina?
Mira, molt difícil, perquè la Sofía, o sea, és com inexistente esa mujer, és a dir, jo la valoro molt perquè és una gran professional i fa el que fa, ho fa molt bé, però és que no existeix, no? És molt, molt passiva físicament, molt poc expressiva, molt poc, no? I jo, pues ja me ves, és tot el contrari. Però vam fer una feina de contenció molt important amb el Norbert, el director, ja no me'n recordo el cognom, però vam fer una perquè em deia rebaja, perquè, clar, no? La Sofia, bueno, si te abraza ya es m'abrazao Sofia, no? I jo quan abrazo, l'abrazo a l'italiano, ¿sabes? Però la veritat és que va ser molt divert, molt xulo. Jo estava, havia parit a la Valentina i estava donant-li el pit i me'n recordo que els del Catín decían que pare de comer esta mujer, ya, por favor, perquè no parava de jalar. Però era molt maco, i després tot el disseny de vestuari meravellós de Lucart, és a dir, va ser una experiència, van fer dos telemovies, una sèrie de dos pel·lis, i molt xula, a mi m'agrada, jo crec que està força bé.
Si parlem de grans èxits, hem de parlar de Los Misterios de Laura, d'Abogados, del Comissario, grans clàssics de la televisió on hi has participat. Que t'hagi anat tan bé és una barreja de sort i curro?
Sí, sempre. És a dir, hi ha la típica frase esta de que la inspiració te pille trabajando, pues això, és a dir, si no curres no fas callo i no fas tables, i si no tens sort no truquen per treballar o no te mantienes, no? És tot un mix, i he estat èpoques també sense feina o èpoques fent coses que potser, doncs, bueno, doncs, no eren grans coses a nivell de carrera o professional, però per mi anímicament o personalment eren importants, no? És a dir, que també has d'estar com molt pendent de com estàs tu com a persona i en quin moment vital estàs, i també tenir fills i sent dona doncs, també és un hàndicap, no? Perquè òbviament tens un parón fort i després, doncs, per desgràcia, jo ara que vull tornar a Madrid a treballar, he fet, acabo de fer hit amb el Joaquín Oristrell a Televisió Espanyola, pues molta gent diu, no, está ella como tiene hijos, pues ya no la llamamos para trabajar en Madrid, o ya no va a venir a volver a Madrid, ¿no? Y yo, no, ¿por qué no, no? Hi ha molts estereotips de que un cop ets mare, doncs, no sé, ja se t'acaba l'ambició o algo así, i no. Jo ambició sempre he tingut i ganes de treballar també, moltíssimes, i em continuo preparant i entrenant quan no tinc feina, perquè m'agrada el que faig i trobo que sempre has d'estar a pie de cañón.
Mira, ara que em treies aquest tema, que jo crec que és el tema, fer cinema, dedicar-se a la interpretació en definitiva, no deu ser un món gens fàcil per entrar-hi. Entenc que menys sent dona i entenc que menys amb els anys...
Sí.
Cada cop és més difícil.
Per tant,
no sé si hi ha papers, o sigui, si no hi ha papers de dona adulta i madura, o és que no els donen perquè tenim la imatge aquella de la dona esvelta, no?
Entrar és relativament fàcil. Potser et diria que és més fàcil per una dona entrar que per un home, perquè... I sobretot quan ets joveneta, pues bueno, si eres mona i joveneta, papers ja en a punta pala. O si ets jove i tens agarra i tal. Vull dir, entrar, que t'agafin per una sèrie o per una pel·li o per un personatge de... és relativament fàcil. Mantenir-se, òbviament, és lo complicat, perquè sí que és veritat que a mesura que van passant els anys... els personatges continuen sent més de joves que de grans, i de grans hi ha un tema que jo l'entenc, però que és una mica així com incòmode, que és que si no tens pinta de ser molt gran, pues no t'agafen per fer de gran, no? I últimament jo crec que l'espècie humana cada cop som més longevos, no? I cada cop aparentem menys l'edat que tenim, no? I clar, a mi m'ha passat durant molt de temps que no em veien de mare, no? Per exemple, i jo ja tenia la Valentina, que potser la Valentina tenia 6 anys, és que no la vemos de madre, i jo, perdona, o sea, que els he parit jo, que me'ls he tret jo, els meus fills, amb parts naturals meravellosos, no? Però ja tinc 45 tacos, vull dir que la cosa ja... I llavors sí que és veritat que també hi ha una cosa pròpia, no? Que a vegades doncs, tires molt de recursos que funcionaven quan eres més joveneta, que hi ha un moment que has de dir basta, no? I de fet, amb aquesta obra del Paul Berraondo ho hem treballat molt, això, no? De no nena i una dona, i estem treballant un personatge molt de... Pues, una mujer muy, muy de armas tomar, amb els peus molt a terra, perquè també, doncs, també depèn d'un, no? Dir, ei, que puc fer altres coses, no? I fer aquests canvis no sempre és fàcil.
Parlàvem del teatre, però també parlàvem de la pantalla. No sé si l'aparició i el gran boom de grans plataformes digitals ajuden a la difusió de la feina que feu o perjudica precisament perquè tots són presses a l'hora de fer-la?
Bueno, presses les hem tingut sempre. O sigui, no hi ha producció que no et digui que no pateixen de pressa. No, jo crec molt en les plataformes i crec molt que quan més produccions hi hagin, doncs millor per tothom, perquè hi ha més feina per tothom, no? a tots els equips, no només actors i actrius, no? Sinó direcció artística, vestuari, maquillatge... Quan més curro, millor, sempre. I el de les plataformes o la precarietat que puguin arribar a tenir, és que sempre ha sigut una feina que la precarietat sempre ha estat així com volant sobre els nostres caps, no? I fins i tot algun cop que dius, oh, este proyecto va, qué pintón, i després, l'hora de la veritat, sempre és, bueno, un poquito de sí, molt pintón, però mira, al final acabes sempre cedint en moltes coses. I ho fas, i potser és un error nostre, no?, que hauríem de tenir uns sindicats més forts, els actors i les actrius, però no el tenim. I cadascú una mica va per lliure intentant salvar el seu propi cul, no? Llavors així ens va a vegades. Però no, jo prefereixo que hi hagi plataformes.
Em parlaves abans del moment vital dels actors, de les actrius, que també hi compten. Em parlaves ara de cedir. Has hagut de dir alguna vegada que no, un paper?
Sí, i me'n recordo, sobretot d'una que li vaig dir al Mario Gasca, no, perquè justament feia Lola Vendekar, que ara a la sèrie Hit hem coincidit, i jo, Mario, no sabes lo mal que me supo, perquè després ho hagués pogut fer, ho hagués pogut compaginar, però en aquella època vaig dir, ui, m'estresso. I ara ho faria, t'ho dic jo, ara t'ho dic que sí.
Ara tope,
Però sí, i la veritat és que sí, a vegades també pues, algun anunci, alguna cosa que no pots, perquè no pots compaginar-ho amb feina, i sap molt de greu, perquè dius, oh, segur que m'estic 3 mesos en mi casa, que no fas res, i ara et ve tot de cop, no? Però això és així.
Començàvem la conversa parlant de Desig, un tramvia que podem veure al centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa fins aquest proper 18 de desembre. Però si et pregunto, Cristina, per futurs projectes...
Doncs jo espero continuar amb Quieres pecar conmigo, fent la comèdia de Borja Rabanal a Eixample Teatre i també a Madrid, perquè és una obra que us recomano molt que veieu, perquè riureu molt. També espero que Desig, un tramvia, tingui una trajectòria més llarga. Ara acabem el Brossa, el 18, però espero que surtin bolos, que potser doncs, investiguem a veure si podem fer la versió en castellà i portar-la a fora de Catalunya, perquè és un equip meravellós, estem molt a gust, la il·luminació de la Sílvia Kuchinov és meravellosa, després està el Lluís Cartes, que ha fet tot l'espai sonor, i realment és un bombonet d'obra que m'encantaria que tingués una trajectòria més llarga.
Abans parlàvem del Mario Vasca, li vas dir que no, perquè tenies molta feina, però clar, em dius, ara estic a Barcelona, estic a Madrid, estic pendent de diferents obres de teatre. En algun moment vital, ara mateix, has dit, he de parar?
Jo no, a mi m'ho diuen molt, molt, i més amb les xarxes, que em veuen i dicen, ¿quieres parar alguna vez, por favor? Te va dar un jamacuco. I sí, a veure, jo soc hiperactiva, sempre ho he sigut de petita, i bueno... I sí, ja els escolto, jo faig teràpia també, digo, venga, va, ja paro. Però és que després tinc molta energia i m'agrada fer moltes coses i també crec que el fet de ser mare et fa ser molt loba, no? I bueno, clar que s'està molt bé descansant a casa, però penso, ostres, millor no diguis que no això perquè, saps, el banc l'hem de tenir content i la nevera plena. I en aquest sentit sóc molt corranta i em costa molt dir que no a coses que crec que em poden aportar alguna cosa o bé artística o bé econòmica o bé doncs, simplement de que a mi em vingui de gust fer-ho. I després també doncs, a les amistats i sortir, trobo que això és vital, que la vida són 4 dies i s'ha de disfrutar a tope. Entonces sí, me lo dice mucho que pare, pero no les voy a hacer caso.
I fixa't tu, si Cristina Brondo diu que sí, que fins i tot ha dit que sí a venir avui al Bar Bartolí a fer aquesta entrevista. Desig, un tramvia que podrem veure, com deia, el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa. No us la perdeu fins al proper 18 de desembre. Cristina, ha estat un plaer parlar avui amb
moltíssimes
tu.
Moltíssimes gràcies, igualment.